Responsabilitat. Obligació assumida en l'exercici d'una funció o una gestió de respondre pels resultats que se'n deriven, siguin bons o dolents. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui ens fa il·lusió saludar el nostre cafeter del dia. Jordi Évole, com estàs?
Molt bé, i abans de tot demano disculpes.
Per què?
Tu saps per què? Jo, si vols, ho explico jo.
Explica-ho tu.
En Francesc Garriga em va trucar el mes de juliol, potser?
Juny.
I em va dir que agafava ahir les tardes de Catalunya Ràdio i jo vaig ser molt entusiasta. He de dir que vaig dir, hòstia, de puta mare, que guai. Hòstia, m'agrada molt el que fas, el que has fet als Estats Units, quan feies els esports. I la veritat és que em va fer molta il·lusió la trucada. I em va dir, volem que vinguis a un dia...
Tant en tant.
I jo vaig dir, bueno, jo podria venir un cop al mes... I vas començar temporada al setembre.
L'1 de setembre.
Pues aquí estic.
27 de gener, escolta.
Complint les paraules.
La vida es complica.
La paraula que em vaig donar.
La vida es complica. Què li hem d'explicar, si no, l'Òscar Fernández, que és el president d'informatius d'aquesta casa, Òscar?
Tindré un punt de gelosia, perquè, clar, quan has començat... Avui ens fa molta il·lusió saludar. Pensava, ah, mira, avui em saludarà molta il·lusió. I veig que no era per mi.
Però la il·lusió amb tu la tinc sempre.
Clar, cada dia.
Òscar Fernández, eh?
El que passa
és que és un nom mític d'aquesta casa.
Ja ho era a la facultat.
Imagina't, sí.
Que anàveu junts.
Amb l'Évole vam coincidir, sí, sí.
Aquesta no la sabia.
Sí. Ell era partícip de les festes universitàries que estàvem als de comunicació visual, que es deia Macho Man Party, en homenatge als Village People.
Imagino més Jordi Évole que Òscar Fernández en aquestes festes.
No imaginis tant que Òscar Fernández...
Com tot que expliques, Évole, has de posar un límit. Jo tinc una imatge que haig de cuidar.
Es posaria vermell Òscar Fernández si expliquessis coses que tu has vist, Jordi?
Sí, però no les explicaré perquè jo respecto molt els professionals de la ràdio pública de Catalunya.
Gràcies, Jordi.
Et sents ara en un moment de dificultat, Òscar?
No. Em refio... Refiu 300% del Jordi.
No sabia aquesta connexió. Tu, és boníssima. M'agrada molt, inesperada. Què prometeix això?
Ara t'has descol·locat, el repàs de l'actualitat. I tot això ja anem tard,
ho
veus, oi?
Sí, ja ho sé, ara el farem. Però és que ara no et sabria dir qui pensava que era més jove dels dos.
Ell és més jove que jo.
Sí?
Sí, el Jordi és més jove que jo.
Jo crec que devem ser iguals, no?
Jo crec que deu ser un any més petit, diria.
Jo més petit que tu?
Jo diria que sí.
Tu de quin any ets?
73 finals, quasi 74.
Ah, no, jo vaig néixer al 36.
Sí. Segur.
Carai, ara farem recerca.
Aquest més jove?
Sí.
Veus?
Per un any, eh?
Veus?
No es nota.
Res.
Sou igual d'experts.
Igual d'experts.
És dimarts.
Encara anem amb xandall per les postres.
És dimarts, 27 de gener.
Anem a veure meu pare amb 50 anys amb xandall i dic, però on vas, home?
Va, que estem pendents de tot això. Per exemple, Òscar, d'una derrota.
Sí, de fet hi ha hagut una de freda i una de calenta, perquè el Partit Popular, Vox i Junts per Catalunya han tombat el macrodecret que el govern espanyol ha portat avui al Congrés dels Diputats i que recollia en un mateix text temes com la revalorització de les pensions, amb què aquestes formacions estan d'acord, però en canvi també hi havia un escut antidesnonaments que rebutgen. És la primera derrota parlamentària important de Pedro Sánchez d'aquest any 2026. En canvi, com et deia, una de freda i una de calenta, perquè sí que s'ha salvat el decret que portava les bonificacions al transport públic, on hi han votat a favor tots aquests partits, s'ha abstingut el Partit Popular i només Vox hi ha votat en contra.
I mentrestant també un pacte a tres bandes.
El govern espanyol ha acordat amb Podem la regularització massiva de més de mig milió d'immigrants i, a canvi, sembla que els morats aixecaran el veto a la transferència de les competències en immigració pactades entre el PSOE i Junts i que fins ara els de Ione Belarra rebutjaven.
I posem-hi totes les cometes que vulguem, normal.
Sí, o habitual, diríem que és el funcionament avui de Rodalies. És habitual, això inclou malauradament alguns retards, algunes cancel·lacions, però ja no tenim el caos dels últims dies. El govern assegura que dilluns que ve el servei es restablirà de manera completa.
Ho estarem vigilant. A l'altra paraula del dia, endèmic.
Ho torna a ser el xarampió a Espanya, segons ha dictaminat el Comitè Europeu, que verifica l'eliminació d'aquesta malaltia que es considerava erradicada a l'Estat, però que ara ha reaparegut. El motiu, bàsicament, és que la vacunació ha baixat.
I estem també pendents de la prèvia de la Champions. Demà s'acaba la fase Lliga.
Sí, demà hi ha jornada unificada de la Champions masculina.
És per tan divertida aquesta jornada, amb tants partits.
Diuen Hansi Flick i Dani Olmo que només estaran pendents d'ells, i no pas del que facin els rivals. I a aquesta hora una expedició de l'Espanyol es reuneix a Madrid amb els àrbitres. L'Espanyol no està content amb els últims arbitratges que ha patit.
I aquesta tarda, de què estarem pendents?
Doncs hi ha una compareixença de la consellera Sílvia Paneque i també el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que presenten el nou pla de Rodalies 2026-2030.
Doncs tot això és el que estarem pendents amb l'Òscar Fernández, president d'Informatius i company de facultat de Jordi Évole.
Sí, sí. Això no m'ho trauré de sobre ja durant els pròxims...
No, ara et saludaré així, president d'Informatius i company de Jordi Évole.
Com una llosa, ho estàs dient.
No, però el Garriga m'ho recordarà dies i dies.
A la targeta que t'he de fer de visita, ho afegiré. Però president d'Informatius...
Aquesta targeta que anuncies fa dies i
sí,
que...
Sí, és que no tinc... És
el president ara dels Informatius.
Bé, és el càrrec oficial és cap d'Informatius, però hem decidit sentir-lo a president. Sí, que dona més empaque.
Cadira elèctrica.
Té més força.
Exacte, mai més ben dit.
Que li expliquin. Òscar, fins demà.
Adéu.
Avui amb el Jordi Évole. Jordi Pastor, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Tu saps qui és Jordi Ganchitos?
No.
Doncs aquesta nit, aquesta tarda, el coneixem. És l'autor d'aquesta cançó viral.
Rodalies sí, rodalies no. Ara funciona i ara no. Rodalies sí, rodalies no. Són uns fills de puta.
Doncs aquesta és la cançó que s'ha fet viral les últimes hores davant del caos de Rodalies. La canta Jordi Ganchitos. Jordi Ganchitos, bona tarda.
Hola, bona tarda. Com
et vas inspirar per aquesta cançó? D'on surt la inspiració?
Molt fàcil, eh? No, la vaig fer ahir al moment, eh? Va ser com improvisat.
Perquè ets usuari de Rodalies, tu,
sí,
habitualment?
Sí, sí.
Per tant, diguem-ne que la indignació forma part del procés creatiu d'aquesta cançó.
Ja en tinc un altre que es diu Puta Renfe. Sí, sí, tinc un altre ja.
Aquesta.
Parados en la nada, tratados como ratas. Día de furia en cercanías, al final me voy en alza.
Problemas en la catenaria. Esta es la enésima avería. Retrasos todo el puto día.
Todos al borde de la histeria. Puta Renfe.
No sé si arriba un moment que ja t'ho has d'agafar amb humor.
Sí, però no té puta gràcia, que diria Jordi Ganchitos.
Aquests dies t'ha afectat el caos de Rodalies o ja directament t'ho has estalviat, tu, Jordi?
No, perquè ara, bueno, com funciona amb l'autobús, perquè a vegades agafo la R3 i ara, no, vull dir, hi ha un tros que ja s'ha de fer amb autobús i l'autobús va de meravella, però... O sigui, que fiquin autobusos, sempre.
De fet, a les últimes hores hem parlat molt, i ara ho farem també una mica, d'actualitzacions del servei, de com està el servei, però s'han fet virals gent que estava farta. Alguns ho feien en moda cançó, com el Jordi Ganchitos, d'altres ho feien amb declaracions a TV3 a la seva manera.
No és cap sorpresa, ja, això. El que passa és que ara se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Això és campis i rellis, que això no, és que no és pas sèrio. Això és un xiste, ja.
Això és campis i rellis, que aquest noi també s'ha fet molt, molt viral avui.
A més, amb la gorra que duia de Pont Aeri, també.
Clar, no sé si et vau fer una col·laboració amb Pont Aeri, Jordi.
Sí, tant, i tant. M'estaria molt bé, sí, sí.
Home, el noi de Campixa, tu, i el de Pont Aeri, la de Pont Aeri...
Sí, sí, ho mesclem una mica, eh? Hardcore.
Cançons que amb aquest tipus creus que funcionen bé? Per tu, les publiques molt sobretot a xarxes. Tenen bona rebuda les que són així més de crítica social o de...
No gaire.
No, la gent...
Sí, la més la tonteria.
Per exemple, els teus hits quins són?
Calvo con barba.
Aquesta és la meva prefe. Lo que falta en la calva tiene el cabello del revés.
Tiene el cabello del revés. Yo, aléjate de un calvo con barba. Bailando reggaetón en una disco de pachanga. Aléjate de un calvo con barba. Y si lleva un pendiente mejor huye pa' tu casa. Todos los calvos con barba deberían estar encerrados en casa. Todos los calvos con barba.
Veig que tens un petit problema amb els calvos amb barba. Tu ets un calvo amb barba.
Calvo amb barba, sí. Oh, sí.
Coneixes molts calvos amb barba, Jordi Évole?
A mi també m'agrada molt una que tens que es diu El baile del cuarentón.
Ah, això.
És bastant xula, també,
sí,
aquesta.
Sí, gràcies.
T'has fet una mica viral amb aquestes cançons, sí.
Bueno, poca cosa. No gaire.
Sí, home, sí, això ens ha arribat aquí a la redacció. Ah. Això ho hem estat...
Calvo con barba és la que més.
Hi ha grups de WhatsApp que van plenes de cançons de Jordi Ganxito.
Ah, sí? No em truquen mai a mi per cantar, no?
Doncs avui volíem fer aquesta...
Boníssima, Calvo con barba, eh?
Té el cabell del revés.
Em preguntava si conec algun...
Tinc vàries de Calvo.
Quan ha començat, he pensat en Jordi Graupera.
Mira, per exemple, doncs un altre Calvo con barba, com el Jordi Ganxitos, que amb aquesta cançó ens ha dibuixat aquest panorama. Més enllà de la conya, Judit, ara mateix quina és la situació?
Mira, vaig refrescant tota l'estona l'estat del servei de Rodalies. En principi, tot circula amb relativa normalitat. Dic relativa
fixa't
normalitat.
Fixa't que fa cosa dir-ho perquè ja no sí. saps ben bé què dir, eh?
És a dir, no hi ha retards ni incidències més enllà de les que ja s'han anunciat, eh? Hi ha 11 trams de Rodalies que s'han de fer en autobús perquè estan fent aquests treballs d'inspecció i podríem dir que només funcionen al 100% amb total normalitat la R2 Nord i la R2 Sud. La resta de línies o tenen alguns trams afectats o retards o cancel·lacions, però vaja, entre cometes, tot normal.
Clar, són 4 dies... Quatre dies, no, uns quants dies, una setmana,
sí,
de fet, des de dimarts passat, d'autèntica bogeria. No sé, Jordi, tu quan ho has viscut?
Jo, la veritat és que hi ha una persona en aquest país que a part té un nom curiós, perquè és un nom d'un artista, que és Antonio Carmona.
Sí,
I clar, no és el d'aquest home.
No.
És el senyor que ha de donar explicacions cada dia.
És de les pitjors feines del món, segurament.
Jo, jo crec que una creu de Sant Jordi per Antonio Carmona, només per no sé, perquè és un tio que dona la cara. O sigui, jo no veig allà ningú que doni la cara. I, en canvi, aquest tio, diàriament, jo l'escolto a totes les emissores donant explicacions. Crec que té mèrit. O sigui, la seva empresa és una merda, però tenen un portaveu que, ostres, que en una empresa privada cobraria molts diners un tio així.
Això segur.
Perquè és com un estat de crisi permanent. No és una situació de... Cada dia tenen una crisi de comunicació, també.
Sí, sí.
I clar, aquest home cada dia té, bueno, pues una manera d'argumentar-ho, que normalment pues, va copiant paraules, va buscant sinònims de...
Per veure com ho explica.
Sí,
no, i el problema que té és que no sembla que sigui un problema que es pugui resoldre fàcilment,
no,
ni a curt termini.
Perquè està tot fet un nyap, no? Està tot molt, molt vell i les inversions han sigut puríssimes. Bueno, fins i tot inversions que s'havien dit que es farien i no s'han fet. Jo no ho entenc, això dels... Això quan no he escoltat lo dels pressupostos que diuen... No,
no s'ha executat.
No s'ha executat. I llavors això on va?
Doncs mira, és una molt bona pregunta. Aquests diners... perquè els diners no es perden, eh?
No, és que
segur que no es perden.
Els impostos els paguem i jo estic feliç de pagar-los, de debò. Però quan em diuen no, hi havia pressupostats 3.000 milions d'euros i s'han gastat 200. La resta... s'acumula com el...
El pot del programa, sí.
De passapalabra. No sé que...
Mira, és una bona... Això ho podíem preguntar a Informatius, o a l'Òscar Fernández, potser ens ho pot explicar, això.
Però segur que sí,
és
segur
veritat.
Que sí.
Això, dèiem, certa normalitat, deixa'm anar a una estació. Avui només hi ha una estació, a treure el cap. Anem a Tarragona, allà hi tenim el Ricard Buigas, que s'ha fet un fart de veure aquests dies la situació. Ricard Buigas, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Canvia molt el panorama d'avui, el dels altres dies que hem parlat amb tu?
Home, doncs sí. Mira, ara, de fet, l'estació de Tarragona està mig buida perquè acaba de sortir un tren en direcció a l'estació de França i això va trompicons, eh? Vull dir que puja tothom al tren i se n'han anat. No hi ha tots els trens que evidentment, circulen habitualment per aquesta línia. Hi ha diferències respecte a ahir, hi ha menys informadors també, menys gent despistada i els panells informatius ja, doncs, no hi ha aquells grans retards que vèiem ahir. Avui registren retards entre 15 i 30 minuts. Penseu que la RT1, que és la Reus-Tarragona, que ahir estava tallada a aquesta hora, està en funcionament. La R14, aquesta sí, hi ha servei alternatiu encara per carretera fins a Picamoixons, i l'R15 hi ha encara transport alternatiu entre Reus i Riba-Roja. L'R16 funciona amb normalitat. Mira, si et sembla, posem color una miqueta a aquesta fotografia que estem tenint aquí ara a Tarragona, posem veu.
Va.
Hem parlat amb usuaris com el Roberto, que no s'acaba d'enfiar que això funcioni gairebé, ja. Ha vingut bàsicament a informar-se abans que agafa el tren.
Vengo aquí a preguntar, bueno, informaciones sobre el estado de la viabilidad de los trenes y saber un poco si hay muchos retrasos, qué está pasando y evaluar, porque bueno, esta mañana cuando salí de casa, yo a ver qué me encuentro, ¿no? Y un poco así cada día, eso en esta última semana.
Avui no, perquè avui l'agafo per tornar a Barcelona, perquè jo treballo entre Barcelona i Tarragona, i vaig pujant i baixant, i els problemes que he tingut pues, són els de sempre, no? Des de fa 2 anys que Rodalies va molt malament.
Aquest últim noi que escoltàvem era el Daniel, deia que, bueno, si fa no fa, com el testimoni que explicava anteriorment, vull dir que sí que hi ha problemes, però escolta'm, possiblement s'han accentuat molt més aquesta última setmana, però els problemes que hi ha a Rodalies estan enquistats des de fa molt de temps. Li hem preguntat també com és que ell no ha agafat l'autobús, com està fent molta gent en aquests moments, encara, mira, perquè no s'acaben de fiar.
El Jordi Ganchito es diu que agafa el bus, també.
Sí, per això, doncs mira, sí. Això ens ha dit el Daniel, ell segueix agafant el tren.
Els preus dels autobusos han pujat molt. Fa 2 anys anar en autobús a Barcelona eren 10 euros, 11 euros, i avui són 17 o 18 euros, que em sembla una miqueta massa. Jo que treballo a Barcelona, clar, pujar i baixar per quasi bé 40 euros és massa. No em surt a compte. Llavors, el tren que val 8 euros, pues, bueno, és més factible.
En definitiva, ens trobem que gent que agafa puntualment el tren, doncs sí que pot derivar-se cap a l'autobús, o en aquest cas també està passant molt que la gent se'n va a l'estació del Camp de Tarragona per agafar l'Avant o l'AVE per anar a Barcelona, però la gent que habitualment fa aquest trajecte habitualment gairebé a diari no es poden permetre aquestes quantitats econòmiques.
Ricard Buigas, moltes gràcies.
Bona tarda.
Avui hem volgut posar-hi música a la problemàtica dels trens. Atenció, això és una habanera dels Brou.
Quan el català volia viatjar, era Rodalies qui el feia esperar. Si no tens un cotxe, t'hauràs d'aguantar, t'hauràs d'aguantar.
Cançó del traspàs. De fet...
Però una cosa.
A veure.
A bordo de l'R3.
És que continua, eh?
És la teva, no, Ganchitos, aquesta? La R3.
Que mitja vida ens ha pres. El revisor demanava su billete, por favor. Ell contestava amb desgana o en català.
Digues, Jordi, digues.
No, estic entusiasmat. O sigui, és que em fascina.
De fet, podríem
fer
perquè, un concurs.
Bueno, es podria fer... Estava pensant, perquè he pensat primer en un disc només de cançons sobre Rodalies i Renfe, però després he pensat una marató per Rodalies.
Bé, però en teoria la fem cada any.
Per això, aquest any.
Amb l'IRPF, no?
Quina és la malaltia de Catalunya aquest any?
Sí. No sé si tindríem prous diners per salvar-ho, ni voluntat per gastar-los amb això.
Bueno... És difícil.
No s'executaria potser tot. Però escolta, un concurs de cançons de Rodalies...
Això ho podem organitzar ja.
Una eufòria de Rodalies i la millor cançó guanya una T10. O ja una T més.
Un abonament trimestral.
Això crec que és d'abans, no sé què va donar ara.
Però un abonament d'autocar.
Exacte, per no haver d'anar amb tren. Bé, Jordi Ganchitos, per cert, he rebut missatges de gent que no coneixia la teva cançó, em diu Jordi Costa, company d'aquesta casa, és la descoberta de l'any, Calvo con Barba. Per tant... No sé si podem acabar amb una interpretació en directe de la cançó de la Renfe.
Sí, sí? Podem fer-ho.
Doncs traiem la música, si us plau, que Jordi Ganchitos ens farà en directe. En exclusiva per la tarda de Catalunya Ràdio i amb Jordi Avoler de jurat.
O sigui, si surt malament...
No pateixis, som comprensius com amb la Renfe.
Rodalies sí, Rodalies no. Ara funciona i ara no. Rodalies sí, Rodalies no. Són uns fills de puta tots. Rodalies sí, Rodalies no. Ara funciona i ara no. Rodalies sí, Rodalies no. Són uns fills de puta, ho són tots.
Doncs aquesta...
Ho són tots.
La cançó de Jordi Ganchitos.
Puta Renfe!
Per rematar...
És la nova estaca, eh?
Sí, és la cançó protesta del segle XXI. Del segle XXV, no, del segle XXI.
Ara funciona i ara...
Veus, ara la gravació quedarà més bé aquí, feta amb el micròfon de la ràdio. Ja et regalem l'àudio.
Càlida.
Jordi Ganchitos.
D'on vens? De quin poble?
L'Hospitalet.
Ah, l'R3 és l'Hospitalet.
No, però vaig a llocs i això, vaig a treballar.
Es mou, es mou.
Sí, no tinc cotxe.
Es mou.
I fa anys que pateixo la Renfe, sí.
Doncs el Jordi Ganchitos, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, gràcies.
Fem una pausa i seguim amb el Jordi Évole de Judit Pastor, la tarda de Catalunya Ràdio.
Escolta, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natur està elaborat amb peces fresques i senceres?
Esclar, i té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supergustós.
A més, té un 98% de carn.
És natural que es noti, oi?
Doncs sí, natural.
Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50% i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Bon preu i esclat.
Estrella Morente presenta D'Estrella a Estrelles, un espectacle únic on ret homenatge a les grans dones de la música, de Nina Simone a Edith Piaf. Flamenc, jazz i altres estils es fusionen en una proposta íntima i inoblidable. Diumenge 15 de febrer al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Estrella Morente, una de les veus més poderoses del flamenc contemporani.
A Capbravo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalviïs amb l'oferta especial d'un, dos i tres euros. Com les galetes Chocoflex Coetara de 520 grams amb un descompte del 22%. Ara només per 3 euros. Qui et vol bé et farà estalviar. Capravo, així de bo.
M'he emocionat, és increïble.
Públic de peus, ha sigut al·lucinant.
Que vinguin a veure-lo perquè val molt i molt la pena.
Brillant, tots estan perfectes. Jo crec que ha de venir sí o sí.
Germans de Sang del Teatre Condal. Última funció 8 de març. Compra les entrades a teatrecondal.cat i promentrada.com.
Ei, això que en dieu paté de muntanya, a Cerdanya, en diem pa de fetge. I és collonut, les coses, pel seu nom, Carlit. I el trinxat de la Cerdanya, ja saps com es diu, oi?
El trinxat de la Cerdanya es diu Carlit.
Carlit, l'autèntica cuina de muntanya.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les... I jo pensava, però què he fet de dolent? No sé, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Te recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
L'autopista AP7 travessa Catalunya de sud a nord i permet arribar a França en poques hores de trajecte. Una ubicació privilegiada que ha fet que nombrosos grups criminals l'utilitzin per als seus negocis.
Més de 100 quilos d'heroïna.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues. Coneixerem un policia infiltrat, un narco que es mou al ritme de Mozart o un capo que corre maratons i que vol aprendre català per fer negocis.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Hem tingut música. Avui ens acompanya Jordi Évole, que també té una faceta de músic.
No passava de los 20, el mayor de los tres hijos, que vinieron a atacarme el mes pasado.
Aquest és Jordi Évole, cantant. Los Niños Jesús, que heu fet una gira aquest estiu, que dic, però si això semblen els Rolling Stones, aquí, de festival en festival.
Sí, la veritat és que ens ho hem passat molt bé.
Però, i d'on et ve això de cantar?
Jo cantava molt de petit. Era el típic nen de casa que el pujaven a la cadira i cantava les comunions i això de la família. I els meus pares van tenir... van cometre l'error d'apuntar-me a solfeig.
Ah?
I jo solfeig no...
Fatal.
Fatal, fatal. I vaig anar com 3 o 4 anys al conservatori, suspenia sempre. Crec que vaig aprovar primer. I em va quedar allò com una frustració bastant gran,
O sigui, tenies com ànima de cantar una mica per dins.
Sí. M'agradava molt la música, però el del conservatori em va matar. Em va matar perquè em va frustrar moltíssim. I mira, amb el pas dels anys, cada cop que pujo a l'escenari me'n recordo dels tribunals del conservatori, que em miraven amb una cara, eren senyors i senyores.
Això deu ser duríssim.
Bueno, a mi em semblava... Jo no dormia la nit anterior. És de les experiències més de la meva infantesa, primer de l'adolescència, amb 12 anys. Per mi era el pitjor dia de l'any.
Mira, tira una cosa, jo anava a l'escola de música a Súria, i tinc un record, dels pitjors records de la meva infantesa, és anar al Conservatori de Terrassa a fer els exàmens.
I vaig dir,
no, però és música trista.
Quin instrument tocaves, Garriga?
Jo la guitarra, i la tocava molt malament, i no sabria ni posar-m'hi ara.
Per què la gent dels conservatoris té aquesta cara?
Era horrorós.
S'ha canviat ara, eh?
Segur, som més friendly ara.
Sí, home.
Segur.
Però que, no sé, m'agradaria parlar amb algun d'aquells senyors que em mirava amb una cara com dient, però què estàs fent, imbècil? I clar, hòstia, era un nen, o sigui, era un bullying bastant de llibre.
I ara hi ha gent que deu dir, com que és famós, es posa a cantar i ja es pensa que ho fa bé.
Ah, no, però això és, jo tinc un grup perquè sóc famós. Tu creus que ens contractarien a algun lloc?
No ho sé.
No. El que passa és que la banda és molt bona. Tots els que toquen són molt bons. I llavors, clar, jo sóc el ganxo comercial, jo ho reconec. I sóc el pitjor que té la banda. Però una cosa compensa l'altra.
Però és un divertiment, ho entenc.
Home.
No aspires a guanyar-te la vida.
No. Jo estic deixant el periodisme per dedicar-me a això.
No sé si...
Hem fet una sala a la nau... I hem fet sonorama, hem fet llocs molt xulos.
Per ser un divertimento no està mal.
No. És el millor que m'ha passat en els últims 53 anys.
No sé si el Pau Donés també ha tingut alguna cosa en aquest cuc musical que tens. Perquè va ser algú que et va, no sé si dic, a canviar la vida.
Sí. L'entrevista amb el Pau, a mi m'arriba en un moment que jo estava amb molts canvis. Entre d'altres havia deixat Salvados, no sabia ben bé què fer a la tele. I vaig anar a veure el que està, era pandèmia. El primer viatge que vaig fer fora de Barcelona quan estàvem en pandèmia va ser anar a veure el Pau a la Vall d'Aran, a Jergue. I no sé si he dit bé el nom. La cosa és que vam estar allà pues, dos dies amb ell i clar, estàvem amb un senyor que a mi em va trucar per dir-me puja ja perquè m'estic morint i si no gravem ara l'entrevista no la podrem gravar.
Buah.
I jo que no estava gaire fi vaig dir bueno, pues sí, anem-hi. I jo crec que no vaig fer cap entrevista. O sigui, jo el vaig acompanyar, vaig intentar fer el que ell tenia al cap, que ho tenia bastant clar, el que volia fer i el que volia dir. Fins i tot va haver un moment que va parar l'entrevista, va dir, ostres, jo estic cansat al matí, a la tarda continuem a la muntanya. I vam tenir un final d'entrevista a la muntanya, amb unes vistes increïbles. Bueno, pues, a mi en aquell moment tot allò... En principi em va enfonsar més, perquè el dia que es va morir el Pau i els dies després van ser molt durs, encara que era una cosa que sabia del cert, no?, que passaria. I aquell estiu va ser una merda. Va ser una merda molt gran. I quan vam estrenar la pel·li, que la vam portar als cinemes, el documental, no sé, la rebuda que va tenir i el que et deia la gent de la pel·li era molt bonic. I a mi em va treure una mica del pou. I a partir d'allà jo crec que tinc una vida molt més disfrutona del que tenia. Jo era molt... Bueno, em ficava molt amb les coses, estava molt pendent de la feina. Un tio avorrit.
I ara ets un tio més divertit després
sí,
d'això?
Sí, jo crec que sí.
Bé, treballar segueixes treballant, 7a temporada de lo de Évole, vau arrencar res fa...
Sí, mira que jo he passat de fer 30 i pico programes l'any, que m'ha arribat a fer de Salvados, jo ara faig 12 programes l'any.
Clar, pots seleccionar una mica més ara, diguem.
Pots seleccionar, pots assaborir, pots passar-t'ho molt millor amb l'equip. No arribes als rodatges cremat perquè el dia anterior has acabat a les 11 de la nit. I això, jo crec que si hagués continuat amb el ritme que portava abans de Pau Donés, ja no hi seria.
Aquest diumenge que ve, el següent convidat...
¿Tú sabes cuál es ahora el libro de no ficción más vendido en España?
No.
¿No lo sabes?
Me lo imagino lo que vas a decir, pero no lo sé.
¿Te lo imaginas?
Sí, ¿no? Es el Rey Emérito.
El del Rey Emérito. ¿Tú te imaginas que tú empiezas a vender libros y destronas al Rey Emérito del número uno?
No creo que eso ocurra.
Aquest és Iñaki Urdangarín, a lo de Évole, això ho veurem aquest diumenge. de ser el gendre perfecte, el més vilipendiat. Així anuncieu l'entrevista. És la primera vegada que entrevistes així cara a cara algú de la família o vinculat a la família reial?
Sí, sí. Primera i segurament última.
I tens la sensació d'estar entrevistant algú de la família reial quan entrevistes Iñaki Urdangarín?
Ara menys, però jo crec que ell durant un temps va mimetitzar-se molt amb la família reial. I fa un exercici que per mi és molt honest i és una mica que es va flipar. Ell, jo li pregunto a l'entrevista, te flipaste? I em diu que sí.
Que se li va anar una mica de les mans tot això de ser, formar part d'aquesta elit.
Va arribar un punt que ell va començar a tenir comportaments on ara ell no es reconeix. Que diu que jo no era així quan practicava esport, jo no sóc així ara, però hi va haver un parèntesi a la meva vida on empès per l'ambició, pel que veia al meu voltant, pel que em recomanaven, pues va començar a fer coses que no estaven bé.
Heu parlat, per exemple, de justícia amb ell.
La Nochebuena de ese año, en el discurso del rey Juan Carlos, se dice una frase que ha pasado a la historia, que es...
La justicia es igual para todos.
Yo pensé, esto va por Urdangarín.
Sí, claro. Yo no creo que la justicia sea igual para todos.
Parleu, per tant, de tota la seva vida i de tots els seus problemes.
Sí, sí, sí. Fem un repàs des del casament amb la infanta fins a l'època actual, que ell ja fa ara 3 o 4 anys que va sortir de la presó. I clar, és que és l'arc narratiu d'aquest home és de pel·lícula. O sigui, aquest nano estava en un conte de fades i ha acabat, bueno, va acabar amb el son, el conte. I jo crec que això, pair-ho com a persona, ha de ser molt complicat.
Però parla de tot i de tothom obertament o va molt amb el fre de mà posat?
És que no sé què dir-te, perquè, clar, per mi, com més algú que...
Perquè tu el coneixies d'abans?
Jo vaig estar a punt d'entrevistar l'Iñaki Urdangarín l'any 2018.
Ostres!
Que encara no hi havia sentència.
Clar,
abans de sentenciar.
Estava a Ginebra visquent ell.
Deu estar negociant, diguem.
No. Vam estar... L'equip estava muntant el set de l'entrevista.
Què dius? I què va passar?
No ho sabem.
Però us van dir, mira, al final no?
Exacte.
I aquí et quedes?
Sí, sí. Així.
Ostres!
Sí, sí. Llavors, jo crec que era una entrevista que tant ell com jo teníem moltes ganes de fer. Perquè ell volia fer aquella entrevista en aquell moment. Ell volia explicar-se. Ell ha tingut una necessitat d'explicar-se que no ha pogut fer-ho més que davant del jutge.
Però tu el veus, per exemple, no sé si enfadat o dolgut amb la Casa Reial, per exemple?
Home, jo crec que és evident que sí. I és que ell ho reconeix.
I penedit de les coses que ha fet, també, malament.
Sí, ell defensa, es continua defensant, ell creu que la condemna va ser injusta i està en tot el seu dret. És la veritat judicial és la que és i ja està. Però ell continua dient que ell no va fer mai res per delinquir. Que ell no volia delinquir, que no tenia cap intenció de robar ni de tot això que se l'ha acabat condemnant. I, bueno, ja et dic que per mi que tothom té... No sé, jo crec que tothom té una segona, una tercera, una quarta oportunitat. O sigui, no tampoc no guanyarem res tampoc cremant-lo a la plaça pública. I prefereixo trobar-me una persona que ara pues, ha refet la seva vida, que té el seu projecte personal i que, clar, quan mira cap enrere, el que em preguntava si té dolor, sí que el té. Es va trobar molt sol, aquest noi. O sigui, aquest noi arriba un moment que o sigui, ens explica un episodi que per mi és bueno, molt tremendo. El rei envia, el rei emèrit,
Juan Carlos,
envia una emissària quan estaven a Washington, que aquell dia estaven a Denver perquè s'havien desplaçat a un aniversari d'un amic. Bueno, doncs es presenta una emissària del rei que havia sigut cap de la Casa Reial, que era el Mansa. No sé si en recordeu de...
Sí.
Pues el senyor Almansa es presenta allà, davant d'Iñaki Urdangarín i davant de l'infanta Cristina, i els hi diu que s'han de divorciar. Us heu de divorciar.
Per ordre del rei, diguem. Sí. Com si fos l'època medieval.
Però una cosa, la institució per sobre de tot. I clar, et quedes que dius, però però jo li vaig preguntar, però vosaltres us estimàveu? I diu, sí, sí, diu, i de fet no van fer cas. O sigui, ells no es van separar. Però és que al cap de dos dies el va trucar el seu cunyat.
El seu cunyat? El rei d'ara?
El rei d'ara. Demanant-li el mateix. Clar, per mi és flipant, és un món que de cop i volta el mires com pel forat del pany, no? És... Però, tio, però com és possible que...
Com una pel·lícula.
És que jo crec que és o sigui, l'explicació que fa de la visita del, crec que es diu Fernando Almansa, porta una caixa plena de retalls de premsa de tot el que està sortint sobre el cas Nós i li llença a sobre de la taula. Això ho explica ell, eh?
José Fernando de Almansa Moreno Barreda.
Aquest senyor. Aquest senyor ja no era cap de la Casa Reial en aquell moment.
Feia d'autònom.
Havia estat.
Feia uns serveis puntuals.
Exactament, sí.
D'autònom.
Deies que t'havies quedat a les portes d'entrevistar-lo. T'ha passat amb algun altre personatge que ho tinguessis tot preparat i t'hagis quedat amb les ganes de fer-lo?
Així tan bèstia, no. No.
I no sé si has intentat Juan Carlos.
Sí.
La reina Letícia.
La reina també, però és, jo crec que és absurd també demanar aquestes entrevistes, perquè, entre altres coses, jo penso que si la fessin, els reis d'Espanya haurien de parlar per la tele pública espanyola. Sincerament, no crec que hagin d'anar a una altra tele. El rei Juan Carlos... bueno, un dia ens va penjar el telèfon.
Vas trucar?
Perquè vam aconseguir el telèfon quan ja estava a Aràbia i vam trucar i primer molt bé, eh? Primer...
Hola, Jordi, com estàs?
Bueno, jo em vaig presentar, li vaig dir... Mira, que...
Ho fas molt bé, Garriga.
Hosti, la veritat és que sí, eh?
Bueno, molt majo el programa este que haces en 4, no?
I clar, a la segona vegada que li vaig dir no, però una entrevista ara li iria molt bé, que se podria explicar, que t'he dit que no, pam, i va penjar, ja està.
I fins aquí l'entrevista. Bé, aquesta temporada, algun altre nom que vulguis destacar del que vindrà a l'Ode Évole? Algun altre impacte estil Urdangarín, o seran altres coses més personals?
Mira, vaig a dir aquí i no està tancat. Va. Però és que m'han de dir alguna cosa aquesta tarda.
Vinga, així pressionem una mica.
Bueno, si és que no, doncs serà que no, ja està. Però jo tinc moltes ganes d'entrevistar Joan Laporta.
Home, amb una campanya electoral, jo crec que guanyes més números.
Crec que ara m'hauria de trucar algú del Barça mentre estic aquí i confirmar l'entrevista.
En directe.
Va, Gabriel, que és el cap de comunicació, truca a l'Évole. Si el truques ara, te l'agafarà en directe.
Dit, aquesta tarda tenim la reunió per decidir el que farem i el que no farem per campanya.
Bé, tu ets, no sé si ets soci del Barça.
Sí.
I, per tant, no sé si tens pensat ja votar a les eleccions o...
Home, per suposat.
I tens clar qui ha de ser el nou president del Barça?
Home, Joan Laporta, per favor.
Ets laportista? Ara sí, ara perquè et faci l'entrevista.
Pendent de la trucada.
Clar, què m'has de dir, no?
Home, Francesc, és que no entenc el dubte.
Quines preguntes a fer?
Ara sí que seria ja molt bo que truqués, eh?
Home... Perquè ara estarem pendents del telèfon fins
ja,
al 5.
O sigui, d'alguna manera ja he compromès el meu vot.
O sigui, si et dono l'entrevista, el votes.
I si no me la dona, potser també, eh? Però clar, això no és cap manera de pressionar.
L'has entrevistat mai?
Fa molts anys. En una eliminatòria de Copa del Rei fèiem Salvados, primer o segon any de Salvados, i el vam entrevistar en un parador que hi havia lleó. I el Barça jugava amb la Cultural Leonesa.
Clar.
I el vam entrevistar allà al claustre. Va ser una entrevista molt xula.
Bé, doncs a veure si...
Era quan s'especulava si entrava o no entrava la política.
Que va acabar entrant. Va ser el...
A mi crec que li aniria molt bé l'entrevista, perquè hi ha molts socis fora de Catalunya. No només pot fer campanya... O sigui, el meu programa, evidentment, es veu a Catalunya,
sí,
també, i el veu molta gent a Catalunya, però que... El soci de fora de Catalunya...
L'altre dia va fer una entrevista al Chiringuito.
Què dius?
Bé, amb el José Álvarez, que és el noi d'aquí, el periodista que està aquí a Barcelona.
Però llarga?
No gaire llarga.
Amb el micro peu dret.
Jo vull una cosa...
Ja entenc que tu vols una cosa més reposada.
Sí, jo voldria...
Passejant pel Camp Nou, no?
Ja s'ha fet.
Tu què t'imagines?
Jo vull anar amb ell al Sagaró.
Ah, que és una mica el seu racó.
Sí. T'ho estic explicant tot, eh?
Sí, anava a dir...
Ara només falta la trucada,
hauràs
realment.
Hauràs d'inventar-te alguna cosa molt bo, eh? Perquè...
No paro de mirar el mòbil del Jordi a veure si s'il·lumina la pantalla.
Estaria guai, eh? Que truqués ara. sí, Jordi Finestres, com es diu?
El Gabriel, Gabriel Martínez.
Sí. Gabriel Martínez és
el cap de comunicació.
Cap de comunicació.
Sí.
Res. No.
Fem una cosa, farem una pausa i donem temps al Barça a fer la trucada. Ara és
la veu. O sigui, si el Barça no estan escoltant Catalunya Ràdio, què collons esteu escoltant?
No, és impossible que escoltin una altra cosa. Com a molt estrany, no escoltant res. Una pausa, ara venim.
Dimarts vaig llegir 14 un poema d'amor. Sempre que entro 14 i trobo un text o una entrevista que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me la Marta. I va dir que sí. 14. Encomanem cultura en català.
Anna.
No, millor Olívia.
Olívia no em convenç.
I tu què en penses?
Sí.
Jo no en sé gaire de noms de nadons, però com a assessora d'Endesa sí que et puc ajudar a estalviar en la factura d'energia. Per això, si t'hi canvies ara, t'emportes un mes de consum de llum gratis, cada any i per sempre. Contracta-ho ara al 800-700-700 al punt Endesa que tinguis més a prop o endesa.com.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Farem un espectacle que ens hem inventat.
Serà molt xulo.
El Mic i els seus amics han fet feliços petits i grans amb el seu espectacle. I ara tanquen la gira a Granollers i a Sant Cugat. Que hi voldràs anar?
Sí!
Entrades ja disponibles. Consulta'n la informació al web del Super 3.
Batguiel, Oques Grasses, Morat.
Donem veu a qui no en té.
Amaya.
A qui més pateix.
Tinariuen.
A qui més ho necessita.
Saúdes Sagas.
Alcem la veu contra les injustícies. A favor dels drets humans. A favor de la llibertat. Des del Palau Sant Jordi de Barcelona, concert manifest per Palestina, dijous al vespre, en directe al 33, a la plataforma 3CAT i a ICAT.
I molts més.
El proper 2 de febrer al Palau de Congressos de Catalunya celebrarem la 78a edició de la gran gala de Mundo Deportivo. Una gala històrica per celebrar els 120 anys d'història de Mundo Deportivo. Amb el patrocini Platinum de CaixaBank i els patrocinis or de Movistar i Repsol.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Tots els recursos els posarem al servei dels hospitals, de les escoles, dels pagesos.
Se'm fa difícil que amb els mesos de treball no es pugui aprovar això. Si arriba el Cafè per a Todos, presentarem una esmena amb text alternatiu que deixi Catalunya fora de la LOFCA.
A Groenlàndia hi ha enviat un equip del matí de Catalunya Ràdio.
Gent realment molt espantada.
Trump.
Si Trump envaeix Groenlàndia, anirem a viure a Dinamarca, perquè serà més segur viure allà.
Saludem des de la primera planta de l'Hospital Institut Goldman.
Vaig arribar aquí com un nen de 3 anys i vaig sortir d'aquí com una persona, com em veieu.
I aquí arribes i ja...
Posa a treballar aquí.
Pam, pam, pam,
els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
No han trucat del Barça, eh?
Ah, no ho he mirat.
Ah, mireu, mireu. Estàvem aquí parlant amb el Marc Artigau. A veure, comprovem. Trucades... No, eh?
Ah,
estan acabant la reunió, Jordi. Estan acabant la reunió i quan acabi segur que et confirmen. Està amb cara de preocupat. Bé, mentre esperem la trucada del Barça, Marc Artigau, com estàs?
Molt bé.
Cada tarda, o cada dia que vinc, cada tarda que ve, el Marc Artigau ens porta elements de les històries del món que formen part també del nostre dia a dia. És una d'aquells recursos que es fan servir a la ficció.
L'exemple, o sigui, explicat és més complicat, sí, que quan poses, no?
Exacte. Pues, avui de què parlarem?
Mira, avui parlarem dels narradors no fiables, el narrador no fiable.
Què és el narrador no fiable?
Mira, un narrador no fiable és aquell que no explica la història de manera objectiva o veraç. Pot mentir, pot enganyar-se a si mateix, omet alguna informació clau o interpreta els fets d'una manera esbiaixada. I aleshores el lector o l'espectador no pot confiar plenament en allò que li estan explicant.
I això passa molt sovint, que hi ha narradors no fiables?
En les històries n'hi ha molts més del que et penses.
Va, doncs, per què serveix això?
Mira...
Enganyar l'espectador?
Doncs mira...
Per fotre-li després un gol?
Això serveix per generar tensió, perquè el públic ha d'estar reinterpretant el que veu o el que llegeix, serveix per implicar-lo també activament i per explorar la psicologia dels personatges, no? I, evidentment, per fer un gir, si el que t'han explicat és, no és del tot cert, sempre és un gir dramàtic que a tots ens interessa.
Clar, sempre és més fàcil que ja hi posem exemples. Sí. Diu que n'hi ha tants, doncs posem exemples.
Mira.
Carai.
Comencem...
Són clàssics avui, eh?
El Cigne Negre. T'explico l'argument d'aquesta pel·lícula, l'heu vista?
Ara no.
Sona?
Sí, molts anys.
Una ballarina obsessionada amb la perfecció comença a perdre el control de la realitat mentre es prepara per interpretar el paper principal del Llac dels Cignes. I el seu punt de vista sobre la realitat es va escardant. No l'heu vista? Si no l'heu vista, us la recomano.
Em sona.
Aquesta recordo molt fosca. El meu record d'aquesta pel·li és molt fosca.
Hi ha una escena preciosa que està ballant i que està gravada de tal manera... els ballarins graven quan assagen rodejats de miralls perquè has de perfeccionar el cos. I la càmera els va acompanyant i tu en cap moment veus la càmera.
Això ha de ser dificilíssim de fer, clar.
Ho van treure a postproducció. No és que fessin una filigrana. Però és molt... Realment, quan ho veus, és molt sorprenent.
Va, més exemples.
Mira, a veure si aquesta us sona. Us dic l'argument, a veure si sabeu la pel·lícula. Un yuppie novaiorquès, obsessionat amb l'estatus i l'aparença, explica la seva vida mentre comet o imagina cometre actes de violència extrema. Sabeu de quina pel·lícula us parlo?
Sí, això és American Psycho, no?
Ho ha llegit el guió, eh?
Garriga.
Natural.
Jo m'ho he cregut, eh? O sigui, no sé per què has trencat aquesta màgia.
Narrador no fiable,
és perquè és un narrador no fiable.
Narrador no fiable, que sé la resposta, però faig veure que no.
Sí, l'heu vista, aquesta? Recordeu una... Estem destripant spoilers, però ja vam dir que hi ha un pacte de certs anys que, mira, els expliquem i no passa res, no? Tu vas veient una història, estàs convençut que aquella història que t'estan explicant és veritat i al final o s'obre un dubte o finalment no és així.
El que ve ara sí que és un narrador no fiable, molt de manual.
Mira, no el suporto, ja ho vaig dir en un programa. Em sembla, mira, El Club de la Lluita. Sempre aprofito per dir que és una pel·lícula tramposa, perquè ja us ho vaig explicar un dia, no cal que tornem a entrar en detalls, però tu el que veus no té a veure amb el que explica el personatge. Aleshores, així que...
Clar, així és molt fàcil fer una història.
Una altra, Shutter Island, de Scorsese. Aquesta l'heu vista?
Aquesta crec que no, jo.
No
l'heu vista.
No.
Doncs aquesta és un narrador no fiable.
I en literatura també hi ha exemples.
Mira, en les històries que treballa el punt de vista podríem dir que sempre hi ha una mena de narradors o narradors no fiables, no? Perquè són els punts de vista. Jo t'ho explico així, tu m'ho expliques així. Et posaré un exemple. Un llibre que a mi no em va acabar de... El noi del pijama de ratlles. No menteix, però el que ell entén és limitat. Per tant, tu, com a espectador, tens més informació que el personatge. Però jo us recomanaria dos contes del Quim Monzó, boníssims, que són de narradors no fiables, que un és Redacció, que explica... Un nen comença dient, què he fet aquest cap de setmana? Us en recordeu les redaccions que ens posàvem quan eren petits? Doncs, i ella explica què ha fet aquest cap de setmana, però ho narra un nen petit i el que ha vist no té la capacitat de discernir una cosa de l'altra. I l'altre, també meravellós, El meu germà, que comença amb un germà que mor el dia de Nadal a la taula dinant amb tota la família.
Això són exemples de la ficció, però hi ha la realitat, també tenim narradors no fiables.
Ara.
A veure, això ens interessa.
Cal que et parli de narradors no fiables a la nostra vida. No coneixes...
Fiable.
Algú en trobaria.
Aquesta és la pregunta.
Mira, l'altre dia una amiga meva advocada em va fer una diferència molt interessant. Creïble o fiable? Hi ha narradors que són creïbles, però que no són fiables.
Ah, que bona aquesta.
Va, et poso un exemple amb una cançó dels Pets, versionada per Manel, que parla molt bé del que és un narrador no fiable.
Aquesta cançó és per dir que no et trobo gens amb falta i quan me'n vaig a dormir amb la mareta ja em basta, que si tinc els ulls humits és que tinc una lleganya i si no surto de nit és perquè vaig curt de pasta.
Què diu aquest amic nostre? Què diu aquest narrador? Que si de res no en tinc ganes, no ets pas tu sinó l'edat, no? Que als 30 anys això ja passa, que l'anell que em vas donar el guardo perquè el vull vendre...
Clar, això és molt relatiu, no?
Te'l creus?
No, que va, està superenamorat.
Aquesta gent que constantment diu que estàs molt feliç, que és molt feliç, que és molt feliç, que són al fons...
Narradors no fiables.
Val. Mira, els Pets, quan van posar el títol, ja no ho van titular No t'enyoro. Van titular No t'enyoro i un parèntesi que hi posava Cançó d'amor desesperada, per si hi havia algú que no entenia la ironia.
Sona a la del Bernat, també, aquesta cançó.
Té un aire, del primer disc.
Sí, total.
Sí, sí. Mira, els narradors no fiables tenen molt a veure amb la ironia. La ironia sempre resideix en el receptor, no en l'emissor. S'entén això?
No.
A veure,
sí. Si jo dic, home, és que el president del Real Madrid és un home molt jove. Això, si tu no saps qui és el president del Real Madrid, pots pensar que és un home molt jove.
Clar.
Necessita sempre, la ironia sempre resideix en el receptor.
Clar, ha de tenir tota
et
la informació.
Et posa a prova a tu com a receptor, no?
Exacte. Mm. Entens? Per exemple, anem a posar exemples de narradors no fiables. Una parella que discuteix i cadascú té el seu punt de vista. Narradors no fiables. De fet, són dues històries diferents. Un altre exemple, que aquest és el meu gènere preferit, el currículum en una entrevista de feina. Narrador no fiable. A mi m'encanta quan la gent diu que el seu pitjor defecte és l'autoexigència. Quin és el teu defecte? És que sóc molt exigent amb mi i aleshores has de dissimular i dir i també amb la gent del voltant. Narrador no fiable. El que arriba tard perquè ha trobat molt de trànsit i diu que ha sigut culpa dels transports públics,
bueno,
tot i
bueno.
Que... aquest narrador no fiable, amb el pas del temps, s'està convertint...
en narrador molt fiable i creïble.
Totalment. Els d'una generació més gran que recorden que la seva infantesa o joventut era molt millor que no la de pas d'ara, no? Aquest és un narrador no fiable. Qualsevol story d'Instagram és un narrador no fiable, perquè en el fons, encara que ho vulguem dissimular, Francesc, nosaltres som i serem narradors no fiables.
Doncs això és el que ens explica avui el Marc Artigau, narradors no fiables. Ara farem una pausa molt fiable i quan tornem...
Xulíssim, això que has fet.
Moltes gràcies.
Em sembla espectacular.
Espero que t'agradi tant el que farem després. Vinga. Que no surti d'aquí.
El Barça ha guanyat per 2-4.
Tot és possible un dia de partit.
El Barça que puja en la classificació.
Tot és possible a la Champions League.
Tocar aquesta classificació entre els 8 primers.
És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dimecres a partir de les 8, la TDT del Barça Copenhagen a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
La nit dels ignorants no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada amb vinagre.
Conèixer la persona que li va dir en Kirk Douglas què era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos aquí.
O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
l'audi de Pipet Oberta, de Guadalajara, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Jordi Évole no ha trucat al Barça.
No.
Bé, doncs per compensar-te...
No, espera, que ha entrat un missatge ara.
Espera, atenció a missatges,
no? No?
De qui és, pot dir?
Sí, de Màrius.
Màrius. Màrius, amic teu o Màrius Carol?
Director del programa.
Ah, oipa, llavors un senyor important.
Màrius Sánchez.
Màrius Sánchez. Doncs el Jordi Évole ara viurà un altre moment especial, perquè Roger Carandell, bona tarda.
Bona tarda.
Marta Montaner, bona tarda.
Bona tarda.
Fa més d'un any que teníeu un cafè pendent.
Sí, ens vam enviar uns missatges d'àudio i tot. Recordo, i n'hem concretat, eh?
Hola, Jordi.
Hola.
Com va?
Superbé, eh? Superbé. Per vosaltres éreu tres, no?
Sí, però... sí, som tres, eh? Però la Juliana...
no baixa sempre a aquesta hora.
Ah, no, no...
És l'última en picar-se el seu guió i sempre va com última hora. No. I avui
és veritat que avui anava tard.
Trobes a faltar Juliana Canet aquí?
Bueno, a mi m'és igual, però trobo que si sou tres, pues tres, no? Baixeu tres contra un i vinga.
Sense la Juliana, la veritat és que en Roger i jo...
Perderíem tots els combats.
Perdem tots els combats.
Juliana, baixa.
La invoquem.
Invoquem des d'aquí a Juliana Canet a veure si arriba a temps a baixar, a trobar-se amb Jordi Évole, perquè vau donar una notícia, vaja, no sé si és una notícia o vau fer un comentari.
Però a mi em va saber molt greu perquè jo, ostres, us vaig... Jo a aquella hora no puc escoltar el vostre programa, ni cap, perquè no estic fent feina normalment. I jo em veu enviar un missatge de veu,
sí.
Com dient hem de fer les paus o no sé què, i jo vaig contestar que no sabia ni que sortiria per antena i després el vaig escoltar i vaig veure que havia sortit per antena el missatge i des d'aquell dia jo visc al costat del mòbil
esperant la trucada del Barça,
una trucada,
i l'altra del que no surti.
Dic, hòstia, aquesta gent, lo del cafè aquell, no es deuen en recordar.
Són molts impresentables.
S'ho ha passat, sí, no, no, ens passat.
Ens va passar, això és fer ghosting, eh?
Roger va vigilar, eh? El va fent Roger, per ser justos.
Bueno, és que no recordo de quin mòbil el vam fer. No,
de la Roger, ets l'únic que tenia el contacte de Jordi Évole, el mòbil. És el teu mòbil.
Vaig a mirar.
Revisa-ho ara immediatament.
Jo vaig enviar un àudio, no sé a quin mòbil,
sí.
No sé qui em va trucar.
Uau.
Jo vaig contestar, sí. I si vols posa la resposta, perquè la meva resposta és clarament...
La poso un altre cop?
Superpropositiva, sí.
Tant, sí. Baixem tirem l'àudio des del mòbil del Roger, això és tecnologia en directe.
Això és 7 de febrer del 2025.
Quina vergonya.
Hola, Juliana Canet, què tal? Soc Jordi Évole, estic en directe aquí a casa meva. Portava molts dies al costat del telèfon, a veure si em trucàveu, i per fi s'ha produït això. I sí, encantat de quedar a fer un cafè amb vosaltres o el que sigui. I ja està, que tingueu un molt bon cap de setmana. I, bueno, quan quedem em reconeixereu perquè em portaré... un clavell i un pin de la CUP a la solapa.
Data?
7 de febrer del 2025.
Hauríem d'evitar que fes un any sense fer aquest cafè.
On quedem, Jordi?
Jo quan vulgueu, sí, però si sou vosaltres els que heu de trucar. O sigui, és que...
Està esperant la invitació. Però,
sí.
O sigui, vosaltres sou els que em foteu a l'embolic i ara sóc jo el que he de trucar per fer un cafè.
Creus que ha prescrit ja per això o no ha prescrit?
Sí. El cafè?
No,
no
l'altre.
Si ja ningú recorda
no,
res.
Bueno, hòstia, si jo hagués...
Si t'ha recordat tot el que et diuen, no?
Però us noto...
Em sap molt greu que n'hagi baixat la Juliana, de debò, eh? O sigui, no, ho trobo un acte... Perquè, clar, va ser ella qui em va enviar l'àudio. Potser el telèfon el tenia ell, però jo contesto...
Sí, contestes la Juliana.
La Juliana, i que no hagi vingut... Hòstia, a mi...
Saps què passa? Que la Juliana està encara emocionada, crec.
En què?
Perquè ahir va passar això.
Encantada, Juliana Canet.
Encantat.
Què tal?
Bé, molt bé.
Sí? Et puc fer alguna pregunta?
Sí.
Tu saps, oi, que ets la sensació? Tu saps que hi ha moltes noies com jo que ara mirem el Barça perquè tu hi ets?
No crec.
Ahir s'ha produït la trobada entre Joan Garcia, porter del Barça, i Juliana Canet.
Mira.
I us diré una cosa, abans de marxar, la vaig veure nerviosa de veritat. És a dir, no era un personatge, diguem allò, una ficció que fa una mica...
No, que li importa
de veritat. Estava nerviosa de veritat,
és fan de veritat.
És que ella no és personatge, és a dir, és un personatge, però és tal qual.
Entre vegades ens algunes cosetes, això no era...
No, de veritat.
Si fos tal qual, estaria aquí baix.
Jo
és molt ressentit.
Però és que es trobo...
A veure, li dic...
Home, sí. Com que li dius que no teniu posada l'emissora?
No a tothom. No a tothom.
Sí.
Joan Garcia és el millor que li ha passat al Barça els últims 20 anys.
I a l'Espanyol.
És que el Roger és perico,
soci. Soci i tot, i vaig al camp i vam ser molt feliços amb en Joan.
Sí.
Oi, ja ho has d'anar superant, Roger, ja no hi és.
Però que ho dius en ressentiment, també?
No, jo...
És la teva Juliana Canet.
No, jo d'en Joan, és a dir, entenc la decisió que va prendre.
Soc
dels pocs que ho entenc.
Jo crec que és una decisió molt comprensible. Si s'hagués anat a qualsevol altre equip, us importaria una merda. El que passa és que com has anat al Barça, la teniu clavada.
No, amb això és bé que el Roger és un... Perico poc comú. No, sí. Perquè hi ha hagut seguidors d'Espanyol que s'han pres molt malament.
I a part que hi ha un tema econòmic que segurament tots faríem el canvi. passar de cobrar, no sé si cobrar 300 o 400 mil a 3 o 4 milions, bueno, jo crec que tot això...
Jo estic molt agraït a la família del Joan Garcia, perquè en el primer partit de Lliga, aquells partits que vam jugar al Johan Cruyff,
sí.
Jo vaig anar.
Sí. Fins i tot aquests partits on vas perdre?
No em vaig perdre aquests partits. I en el primer, que jo estava en un poble que és una mica lluny d'aquí, em va baixar la família de Joan Garcia amb cotxe.
Ah, sí?
Sí. Que...
Ah, des de Sallent.
Que bé.
Aprofitar el camí.
Final... Car sharing, home, s'ha de ser ecològic.
Clar.
I vau parlar pel camí o escoltàveu la ràdio allò com en silenci?
No hem pagat tot el rato del vostre programa. Quina pandilla de fills de puta.
Doncs aquest ha estat el retrobament simpàtic. Jo crec que amb un cafè això acabarà d'arreglar-se del tot. Jordi, torna un altre dia, no?
És que no sé per què he trigat tant.
Clar, si tu has passat de conya aquí.
No, he passat molt bé i clar, és una cosa que teníem pendent des del juny.
El juny, a principis de juny et vaig trucar.
Però de veritat que t'ho juro que em va fer molta il·lusió i tornaré.
Jordi, a voler, moltes gràcies. A les 6 que no surti, ara butlletí.